Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ahir vam conèixer la sentència del cas Gürtel de corrupció. Hi ha tants delictes en aquesta sentència que és difícil citar-los tots ara. Però aquesta sentència portarà inestabilitat durant uns dies a la política espanyola. Salvant les distàncies, perquè no es tracta de casos de corrupció en principi, però el Baix Empordà també està pendent de dues sentències judicials que no haurien de trigar gaire en arribar i que també podrien portar inestabilitat a la política local. Per una banda tenim la sentència sobre la biblioteca de la Bisbal, que ens dirà si el nou edifici ha d'anar a terra o no. I a Palafrugell també estem esperant la sentència sobre el xalet del Golfet, que ha de dir si el govern de Juli Fernández va concedir correctament la llicència per construir-lo i qui sap, potser el xalet també hauria d'anar a terra. No sabem quan arribaran, però totes aquestes sentències no haurien de trigar gaire i us ho explicarem. Són les 8 i un minut, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem el programa com cada dia, saludant en Martí Seguer per saber quin temps farà avui. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani. El divendres comença amb nuvolades disperses que aniran marxant i ens deixaran un dia en conjunt assolellat. Temperatures entre els 13 i els 25 graus. El cap de setmana, dissabte, serà força tranquil, però amb boires i nuvolades matinals. Diumenge guanya l'inestabilitat amb nuvolades importants i fins i tot algun ruixat.
Gràcies, Martí. Ara, amb Antoni Selles i la Sílvia Pedret, repassem els titulars d'avui al Baix Empordà.
TV3 no vol retransmetre en directe la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. La direcció de la cadena proposa fer-ho en diferit perquè coincideix amb el Preguntes Freqüents, el programa d'èxit dels dissabtes a la nit. L'Ajuntament insistirà perquè es mantingui.
El partit animalista PACMA rebutja la celebració de la fira Girocaça, que es farà aquest dissabte a Santa Cristina d'Aro. La formació animalista critica que es dediqui una fira a una activitat com la cacera i reclama a l'Ajuntament que no es faci.
Les famílies de l'Institut Escola de Verges es mobilitzen per reclamar la construcció urgent d'un nou centre. Critiquen que l'edifici d'infantil i primària està molt deteriorat i l'ESO fa 8 anys que s'imparteix en barracons.
El Festival de Jazz de l'Estartit aposta per compositors que s'inspiren en la música popular i folklòrica amb la voluntat de compartir públic amb el del Festival de Torroella. Enguany l'Estartit es concentra en 4 dies de juliol i estrena escenari al Passeig del Molinet.
L'edifici de l'Energia de Palafrugell afronta l'última fase de rehabilitació. L'Ajuntament ha anunciat la licitació de la segona fase del projecte per adequar aquest edifici on s'ubica el Conservatori de Música.
Palafrugell acull aquest cap de setmana la 26a edició del Meeting Internacional d'Atletisme. L'edició d'enguany reunirà 70 atletes internacionals, entre els quals diversos plusmarquistes dels seus països i medallistes dels darrers campionats internacionals.
I en un moment entrevistarem el portaveu del PDeCAT i el primer tinent d'alcalde de Palafrugell per la negativa de TV3 a retransmetre les havaneres. I també parlarem amb l'arquitecte responsable de la desurbanització de la Platera, a Torroella. I atenció, perquè també tindrem el regidor d'Acció Territorial de Platja d'Aro, Pep Soler, pel polèmic xalet de Xavi Hernández de Sa Conca. Tot això al supermatí, que ara mateix comença quan són les 8 i... Què són? Les 8 i gairebé 4 minuts. Això és el Supermatí. TV3, en principi, no retransmetrà per primer cop en molts anys la cantada de havaneres de Palafrugell. Aquesta és la decisió que la direcció de la cadena ha comunicat a l'Ajuntament de Palafrugell. TV3 proposa emetre l'esdeveniment en diferit perquè coincideix amb el Preguntes Freqüents, que és el programa que està recollint molt bons resultats d'audiència els dissabtes a la nit. David Parreño.
Sí, Dani, la notícia ha sigut un gerro d'aigua freda pels organitzadors, ja que TV3 duia anys emetent la cantada. La setmana vinent l'Ajuntament es reunirà amb el director de la cadena, Vicent Sánchez, a qui li demanarà continuar l'aposta per la cultura popular. La retransmissió per TV3, recordem, ja va perillar fa 5 anys quan els treballadors de la televisió pública van convocar una vaga. Finalment, però, es va salvar endarrerint mitja hora el tradicional concert.
I per això avui volem obrir el supermatí parlant amb l'Albert Gómez, que és el primer tinent d'alcalde de Palafrugell. Senyor Gómez, molt bon dia. Sembla que no podem escoltar l'Albert Gómez. Senyor Gómez, bon dia. Ara l'escoltem. Ara sí.
Perfecte. No, és que amb el mòbil a vegades hi ha problemes, eh?
Va, tornem-hi. Senyor Albert Gómez, bon dia.
Bon dia.
Ara sí. Perfecte. Dèiem, vostès han explicat això des de l'Ajuntament, que TV3 els ha comunicat que no vol transmetre les havaneres. Suposo que com una manera de fer pressió popular perquè aquesta decisió canviï.
Bueno, en tot cas, sí que creiem que és bo que siguin conscients de tot el que implica, no? També a nivell de, sobretot, doncs, de tota la gent que ho segueix any rere any, que no és pas poca, perquè estem parlant d'unes audiències sostingudes del voltant de més de 273.000 telespectadors els últims, com a mínim, els últims 5 anys, no? Per tant, jo crec que és bo que la gent ho sàpiga i que estem, doncs, negociant això. I bàsicament el que està en perill ja no és la pròpia, doncs, el fet que s'acabi donant per la televisió, sinó el fet que es pugui seguir en directe.
Clar, és a dir, aquí TV3 s'està proposant fer-ho diumenge, que de fet tampoc no hi hauria molta diferència, o sí, de fer-ho de dissabte a transmetre-ho diumenge en diferit?
Nosaltres entenem que sí, si no, no protestaríem, no? Entenem que hi ha moltíssima gent que, de fet, fins i tot a la pròpia Calella, que aprofita, doncs, per seguir-ho a través de la televisió, de viure-ho, doncs, a les terrasses, a l'espai, doncs, obert, de poder-ho viure, perquè la cantada no deixa de ser un acte, també, un acte social, no?, al final. I està vinculat també, doncs, a aquesta benvinguda, doncs, a no bon temps i a moltes altres coses. Per tant, nosaltres entenem que això, doncs, perjudicaria i marmaria segur, la pròpia cantada, i per altra banda, doncs, que molta gent, i així ens ho estan transmetent, i traslladant des de que salta la notícia, doncs, no els agrada en absolut. Vull dir que realment hi ha bastant de clam popular, doncs, amb el fet de que es mantingui la cantada i la retransmissió en directe.
Si vostè parla de les audiències, sí que és cert que normalment fa bones audiències la cantada de Havaneres, però clar, el fet és que preguntes freqüents arrasa cada cap de setmana i la diferència d'audiència, l'any passat no em sembla que va fer un 12% la cantada i preguntes freqüents fa un 20% d'audiència. Això és una diferència important i és comprensible que TV3 prefereixi ser líder d'audiència amb la cantada, però clar, també no sé si per part dels comerciants s'ha rebut amb preocupació aquesta decisió, perquè potser és una manera de fer menys promoció del poble.
Bueno, aquí hi ha un doble vessant, no? Per una banda, sí que evidentment l'àrea de promoció econòmica ens amoïna, doncs, el fet de que si es traspassa en una altra franja horària, en un altre moment, doncs, que l'audiència, la nostra, pugui baixar, i això ens perjudiqui, perquè no deixa de que la cantada, doncs, evidentment, no?, poder tenir en horari de prime time, doncs, la imatge de Calella i tot el que representa la cantada, doncs, això és una molt bona promoció pel municipi, no? Per tant, no ens hem d'enganyar, que això és un tema que ens preocupa i ens preocupa, doncs, enormement. Però després hi ha també una altra qüestió que jo crec que és important i que no és gens menor, perquè al final la cantada no és un acte només local, no? És la cantada, en certa manera, a Catalunya, i és l'únic acte, l'únic, i això és molt important, de cultura popular que retransmet la televisió pública catalana en directe. I nosaltres creiem que això també és una merma des de la perspectiva, doncs, com jo crec que una televisió pública li has d'exigir molt més que en una televisió privada, en el sentit de que d'entrada, doncs, hauria de ser una entitat que també intentés, doncs, fer del nostre país, doncs, un espai millor, no?, per viure, que apostés per la cultura, evidentment, i per tant això entenem que també és un retrocés, i això, doncs, també és un tema que nosaltres volem posar de relleu. No entenem la cantada com un patrimoni únic de Palafrugell, sinó que entenem en aquest sentit, i a dins d'aquest context, doncs, que també és un perjudici en el món de la cultura popular, no? I per tant, entenem que aquí també la decisió això ho hauria de tenir en compte.
La cantada, si no anem equivocats, també es transmet en pantalles des de diferents punts de Calella aquella mateixa nit, oi?
Sí, evidentment.
En aquest cas,
és impossible que no podem aplegar tothom al poble, no?
La realització anava a càrrec de TV3, és a dir, el que es transmetia eren les imatges en directe de TV3 i com això...
Efectivament, i per tant tot això està molt vinculat. Per això dic que prendre aquesta decisió i de traspassar-ho el diumenge, jo crec que també de fet es podria donar, perquè al final penseu que l'esforç és el mateix, ells han de venir igual, ens costarà exactament els mateixos diners a l'Ajuntament.
Quants diners costa l'Ajuntament la transmissió de TV3?
Doncs la xifra exacta no la tinc, però sí que t'he de dir que nosaltres hi posem recursos, lògicament, perquè nosaltres ens encarreguem de la part de posar diferents generadors, perquè hem de garantir que no hi haurà cap tall de subministrament elèctric, que a més això és tota una instal·lació molt important, que després també ajudem amb l'allotjament del personal de TV3. Vull dir que si suméssim totes les partides no és pas menys variable, no? Però ho fem molt a gust, perquè entenem que és important pel país i és important per Palafrugell, no? I penseu en aquest sentit que no hi ha cap estalvi, perquè l'esforç s'haurà de fer igual, hauran de venir, hauran de gravar, i entenem que probablement en aquest sentit, si vinguéssim, gravéssim, i evidentment Sabaters diumenge, no és això, diguem, no està renyit amb el fet de que la gent ho pugui seguir igualment per les pantalles, perquè es pot emetre en aquell moment en directe en aquestes pantalles, no? Jo crec que en aquest sentit ja ho salvaria, però la nostra prioritat, insisteixo, pensant també amb tot el públic fidel que ho segueix any rere any, és aconseguir que s'emeti en directe, i en aquest sentit estem disposats a buscar alternatives que no
això
necessàriament han de passar per TV3.
Quines alternatives hi ha ara mateix per emetre la cantada per televisió, que no sigui TV3?
La nostra proposta inicial, lògicament, és intentar fer-ho des de la pròpia Corporació de Mitjans Audiovisuals, no? Realment ara tenim una reunió dimecres que entenem que és important, i la proposta que posarem a sobre la taula és que es pugui d'alguna manera emetre pel 33.
Pel 33 en directe i a TV3, imagino,
en fax, que facin el que creguin convenient.
No, vull dir...
Sí, l'endemà.
Diumenge, perquè per 33 segur que tindrà molta menys repercussió, sigui en directe o diferit.
Efectivament, però esclar, nosaltres intentem posar solucions sobre la taula que generin el mínim impacte, no? que com a mínim puguin salvaguardar les dues qüestions. I bé, ho tenim difícil, perquè bueno, el posicionament ha sigut bastant contundent des de fa setmanes i no hi ha hagut possibilitat d'aconseguir cap canvi.
I si no fos el 33? Sí,
doncs en aquest sentit explorem altres possibilitats, evidentment.
La xarxa, potser, la xarxa de televisions locals.
No hi posarem un nom, però és evident que si hi ha alguna altra televisió amb capacitat d'arribar a tot Catalunya i que ho pugui emetre en directe, nosaltres ho mirarem.
Home, televisió amb capacitat d'arribar a tot Catalunya, miri, La Sexta, 4, Antena 3, Televisió Espanyola, ja han plantejat aquesta possibilitat que ho facin en desconnexió. Potser Televisió Espanyola s'hi posa bé.
No ho sabem, no hem tingut cap conversa per això, perquè a nosaltres lògicament ens agrada, primer ho intentarem amb la pròpia Corporació de Mitjans Audiovisuals, aquí estem avançant passos, però sí que podem avançar que serem bastant tossuts amb aquesta qüestió.
O 8TV, se m'oblidava 8TV també, tot i que econòmicament de la manera que estan no sé si posarien gaire bé, però vaja, potser no sé, és una opció.
Bueno, això en tot cas en parlarem més endavant, no? A partir del dimecres. En tot cas això, nosaltres amb aquest tema serem bastant insistents.
Albert Gómez, que també és el líder del PDeCAT a l'Ajuntament de Palafrugell, vostè es presentarà a les pròximes eleccions?
No, no.
I aquesta decisió des de quan està presa i amb quins motius?
Bueno, és una decisió que de fet està presa des de fa un temps, que ja ho vaig comunicar a nivell local, que també se sap lògicament a nivell del partit, i bé, de fet nosaltres estàvem esperant a tenir lligat un cap de llista per poder donar les dues notícies, no? De dir, escolteu, l'Albert no es presenta i la nova persona que liderarà el projecte del PDeCAT a Palafrugell és aquesta,
no? Però encara no hi ha aquest nom.
No, però ja va sortir ahir al diari doncs, que jo no em presentava i per tant no tinc cap inconvenient doncs, a ratificar-ho i a dir que sí, que és veritat doncs, que a nivell personal doncs, he pres aquesta decisió.
Teníem el dubte de si a Palafrugell hi hauria un Junts per Palafrugell, una d'aquestes llistes que de moment no s'ha confirmat res, però que sembla que el president Puigdemont estaria impulsant com a divisió local en diferents municipis de Junts per Catalunya. El PDeCAT es presentarà com a PDeCAT a les eleccions municipals de l'any vinent?
Doncs això és una cosa que ja no em pertoca a mi, no? Jo crec que també el perfil de cap de llista marcarà molt la decisió en aquesta direcció o en l'altra, no? Però vaja, jo crec que un Junts per Palafrugell, i no em pertoca a mi, insisteixo, podria encaixar perfectament doncs, amb el tarannà i amb la idea que s'ha donat fins a dia d'avui, no? Si es vol donar una certa continuïtat, però això ja et dic que no em pertoca a mi, això ja en tot cas és a la pròpia agrupació local i al nostre cap local, que és en Josep Muñoz, qui ha de respondre a aquestes preguntes i qui també doncs, tenen l'encàrrec lògicament ara de buscar algú que a mi em substitueixi i jo els ajudaré amb tot el que sigui possible. Però d'aquí un any doncs, la meva contribució en tot cas serà en una segona línia i com a associat.
Albert Gómez, primer tinent d'alcalde de Palafrugell i portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
El partit animalista, el PACMA, rebutja la celebració de la Fira Girocaça, que es farà aquest dissabte a Santa Cristina d'Aro. La formació animalista critica que es dediqui una fira a una activitat com la cacera i reclama que l'Ajuntament reaccioni.
El PACMA argumenta que la caça provoca la mort de milions d'animals cada any i que és la causa de la situació crítica de moltes espècies animals, com la tórtora salvatge o la guatlla. A més, el partit animalista alerta que la munició de plom, la més utilitzada pels caçadors, té una elevada toxicitat i provoca contaminació ambiental. La formació demana als ajuntaments i a les institucions públiques que reflexionin sobre una activitat que normalitza la diversió a partir del patiment i la mort dels animals i els insta a no donar suport a propostes com la Fira Girocaça de Santa Cristina d'Aro. Considera una mostra que contradiu els valors de la pau, la cultura i un model social basat en el respecte als éssers vius i al medi ambient.
El proper 10 de juny, l'espai Carmen Thyssen inaugurarà una nova exposició que rep el títol de Natura en evolució de Van Goyen a Pissarro i Schassoff. Aquesta estarà oberta fins al 14 d'octubre, dèiem, a Sant Feliu de Guíxols. Què més en sabem, Pedro Ruiz?
L'espai Carmen Thyssen acollirà així la setena exposició que fa a la quarta planta del monestir de Sant Feliu de Guíxols. En aquesta ocasió s'anticipa l'estrena, ja que abans s'inaugurava en el mes de juliol. Natura en evolució de Van Goyen a Pissarro i Schassoff és una exposició formada per 57 obres que arribaran dels dos museus de la Baronesa, situats a Màlaga i Madrid, i del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Els quadres són tant de pintors europeus com nord-americans i relaten fets de fins a 4 segles.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors.
Com el grup Denis la Bisbal i el
camp. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista.
A Castell de Calonge ha estrenat una doble.
L'equip de govern de Palamós torna a portar el ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Això és el Supermatí, són les 8 i 19 minuts, i el projecte per desurbanitzar i restaurar els sistemes litorals de l'antiga Maresma de la Platera, a Torroella, està a punt d'acabar. I avui volem parlar amb un dels responsables d'aquest projecte, que és en Ricard Pié. Senyor Pié, bon dia.
Bon dia.
David, abans en David ens donarà detalls d'aquest projecte.
Ricard Pié és doctor arquitecte de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i catedràtic d'Urbanisme i Ordenació del Territori a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès per redactar el Pla General de Torroella que va permetre canviar la qualificació de la platera.
Senyor Pié, per les persones de fora de Torroella que no estiguin familiaritzades amb aquest tema, què vol dir que vostè va redactar el pla que va permetre la desurbanització?
Això vol dir que l'any 1997 l'Ajuntament de Torroella va convocar un concurs per contractar uns tècnics, un equip tècnic per redactar el pla general. L'ordenació urbanística del municipi. Uh-huh. Jo vaig guanyar l'equip i durant 4-5 anys quasi pràcticament vam estar treballant al municipi de Torroella per aconseguir l'ordenació del municipi i de forma especial la desqualificació dels aiguamolls, de l'edificació que es volia fer a les zones d'aiguamolls de la platera.
Desqualificació vol dir que en aquesta zona havia d'haver edificis i construccions i gràcies a vostès, o gràcies al projecte que vostès van presentar, aquestes edificacions van anar fora.
Exacte.
Però eren edificacions que ja estaven construïdes?
No, hi havia era un altre i escaig, estava en diferents lots, o mansanes, o illes, com aquest tirna, la primera està construïda, no? Per tant, aquesta no es podia enderrocar, ha estat una bestiesa, no? Però sí que la resta havia els carrers fets, els carrers oberts, i estaven a punt de ser edificats. Per sort, hi ha hagut un problema econòmic per part de la immobiliària, americana, que, però, que havia deixat en stand-by la situació i, per tant, ens va permetre, quan vam arribar, trobar-nos el terreny urbanitzat, però sense edificació a la gran part del terreny. I per tant va fer possible que intervinguéssim evitant que després l'ediqués.
Aquest projecte, estem parlant del projecte Life Platera, que és això, busca recuperar aquest terreny, l'hàbitat, fauna i flora, que hi havia abans que s'urbanitzés la zona, no?
Bé, exactament no és això. Life és posterior. Nosaltres el que vam fer era que un terreny que es podia edificar ja estava urbanitzat amb carrers fets i abandonat i en mal estat perquè havia passat un toc de 10 o 12 anys sense edificar-se, no? Deixés de poder-se edificar.
Sí, exactament, i arran d'això un altre projecte, que és el projecte Life Platera, es va poder establir.
Exacte, el projecte Life Platera bàsicament el que ha fet és aixecar els carrers, o sigui, desurbanitzar, o sigui, amb retros i amb maquinària de construcció, el que s'ha fet és retirar, aixecar l'asfalt, aixecar les paroles, i segons em tenia i em deien que els faltava acabar encara aixecar la línia elèctrica que anava al transformador general de l'organització.
I hi ha molts punts de la Costa Brava i del Baix Empordà on es pugui fer això, on es pugui desurbanitzar?
Això s'ha fet únicament a Torroella. L'experiència aquesta és única i de les úniques del món. Perquè, a més a més, la gràcia d'aquesta història va ser que això s'ha fet sense tindre que pagar. Sense tindre que pagar res de la propietat.
Sense indemnitzacions, no?
Exacte, sense indemnicacions. Perquè vam aconseguir demostrar que, és que allò era un aiguamoll. I els aiguamolls, d'acord amb la llei de costa del 88, que va fer pocs temps en aquell moment, deia que els aiguamolls i els salobrans eren terrenys de la zona marítimo-terrestre, o sigui, per tant, de l'Estat. No es podien vendre ni a reescriturar ni a registrar com a propietat privada.
I la nova llei de costes això permetia?
Això encara continua dient. Altra cosa és que no s'aplica. O sigui, aquí la gran diferència és que vam aconseguir que una cosa que diu la llei de costes el 88, una novetat que va dir aquell moment, de fet no s'ha aplicat enlloc pràcticament. Pràcticament vull dir que en enlloc, que jo sàpiga, no hi ha trobat enlloc cap referència, no? I aquí vam aconseguir convèncer el Ministeri, la Direcció General de Costes del Ministeri de l'Estat, de que el que havien de fer era reclamar a ells la propietat d'aquests terrenys. Uh-huh. I transformar-los i mantenir-los en la condició d'aigua moll i de salobrar, que era la condició natural i la condició que feia que pertanyessin a l'Estat, a la fossin públics, o sigui que no poguessin haver estat allò dividits i parcel·lats per edificar.
La meva pregunta d'abans anava en aquesta línia, anava en aquest sentit, és a dir, si hi ha zones on la llei permetria fer desurbanitzacions, però que no es fa per això, perquè no s'aplica aquesta llei.
Sí, tinc un exemple molt proper, que és a la Marina de Santa Margarita, em sembla això que coneixeu tots vosaltres, hi ha una part de la urbanització que estava...
A on, disculpi, on?
A la Marina de Santa Margarita, a Roses.
Sí.
Doncs hi ha un terreny, el front mateix de la Marina, que quan va haver un canvi de registrador a l'autoritat, ja fa pocs anys, un nou registrador de l'autoritat va, al moment en què hi havia un particular que va anar a inscriure les fiques que havia comprat per edificar un apartament, no ho desconec exactament aquest detall, va fer la comprovació històrica dels documents que hi havia i va descobrir que allò estava en sòl, és a dir, que aquestes edificacions que es volien inscriure estaven en sòl de domini públic. I això ha sigut un dels grans rius, clar, en teoria volia dir que aquests terrenys no es podien haver edificat i que aquests senyors estaven ocupant uns terrenys que no els podien comprar.
Però i com es va resoldre això?
Això es resoldre de formes diferents, no com nosaltres, tant per la sort que no hi havia ningú edificat, sinó es va resoldre a base de, en molts casos, fent concessions administratives. Ja, escolti, vostè no ha comprat un terreny a perpetuïtat, sinó que ha comprat un terreny de l'Estat, de tots, i que en tot cas el que farem serà una concessió temporal de 30 anys, 35 anys, una xifra importantíssima de tant de temps, a la qual vostè en podrà fer ús com si fos pròpia. I passat aquest període us retornarà a l'Estat.
Estem parlant amb en Ricard Pié, que és tota una institució pel que fa a l'urbanisme. No sé si passejant per casa nostra i per molts municipis de Catalunya tenim la sensació que s'està tornant a construir molt, 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 a nivells d'abans de que esclatés la bombolla immobiliària. Això és així?
No del tot, però sí que és veritat que s'ha retornat l'activitat econòmica de la construcció, ha retornat. No amb la intensitat que la tindrà abans de la bombolla, però sí que sembla que no m'apareix exactament la lliçó, i s'està retornant, més que tornar a edificar molt, d'igual manera que abans. Aquest és el mal de la bèstia, és que no m'ha pres la lliçó. I jo crec que el que es veu és això.
I a més hi ha un altre perill, que és que ara hi tenim en vigor una nova llei de costes. Que...
Sí, la llei de costes el que ha fet és facilitar, diguéssim, dir-ho per ser una mica allò benevolent amb la definició, a facilitar aquest tipus de tractes, perquè realment si un fa un repàs, com vam fer nosaltres a Torroella, dels terrenys que tenien que haver estat buits perquè són de domini públic i han estat ocupats pel que sigui, no? Per jardí, hi havia la famosa piscina d'aquell periodista del Mundo, com es diu,
del Pedro Jota.
Del Pedro Jota, que està sobre domini públic i que va ser també un gran riu, entre les coses, perquè era persona pública i molt senyalada, no?
On es troba aquesta piscina?
Jo crec que està... O Mallorca o Canàries.
Sí, és que l'altre dia vaig veure un tuit així a Twitter que deia que l'illa de Mallorca és aquell tros de terra que envolta la piscina de Pedro Jota, i això m'ho ha fet.
No, que sí, sí. I que en teoria va haver fins i tot gent de moviments ecologistes que van dir, escolta, això és públic, per tant, m'hi passejaré, i si vull no banyaré. I en part tenia una certa raó. Escolta, que estava en un terreny ocupant-lo sense que hi hagués cap document escriturat o cap... conveni que justifiqués la privatització d'aquesta peça, no? El cas, per exemple, de la Costa del Sol, que ho conec relativament bé perquè he treballat allà a l'Escola d'Arquitectura de Màlaga, passeges desgarrifats per la quantitat, diguéssim, de grans finques que han impedit el terreny públic.
I a la Costa Brava, que ho tornarem a veure, això de construccions. De fet, ara mateix hi ha construccions en marxa a la illa al far de Sant Sebastià, la muntanya de Sant Sebastià. Tenim la polèmica del xalet del Golfet. Tornarem a viure aquestes construccions desmesurades?
Jo crec que no. Jo crec que una mica el tema turístic estem vivint de prestat. O sigui, en un moment l'empenta turística en part ve perquè el nord d'Àfrica està inestable políticament i per tant el turisme és molt perduc i no ocupa terrenys no, no, visita zones que puguin passar risc. Fora d'un petit grup de turistes del risc, els hi agrada justament anar als llocs quan hi ha un cert perill, no? Per tant, estem vivint un període de préstec en el que torna a haver un mercat immobiliari. Però jo crec que hi ha algunes coses que no es repetiran aquí. El gran problema és que la llei de costa del 88, no la del 2013, que sí que canvia algunes coses, amb això era bastant radical, deia, escolti, des de l'aprovació de la llei del 88, totes les situacions il·legals, o legals, gent que estava ocupant, ho desconeixia, eh? No estic jutjant, malauradament no estic jutjant a la gent que està vivint, que molt sovint ha comprat pensant que estava comprant tot com que es podia fer, no? I per tant, des del punt de vista, no hi havia mala pena la seva acció, sinó en tot cas amb els que venien, el poder amb els d'anterior, no? Pensem que l'ocupació de la costa de forma il·legal comença des del final del segle XIX. Abans la costa no volia un ral. Per tant, des d'aquest punt de vista ningú s'hi preocupava que s'ocupés o no s'ocupés. El moment que comença a interessar, bueno, comença a haver-hi tota una sèrie de moviments per apropiar-se. I llavors hi ha aquelles escritures tan divertides que diu casa meva ve d'aquí i aquí i per el cantó de mar fins a Mallorca.
Això existeix, eh? Això són escritures que existeixen.
I tant que existeix.
Clar, nosaltres també a vegades tenim el dubte, no? Per exemple, en el cas dels edificis que s'estan construint a la Pineda d'en Gori, que l'Ajuntament diu que és legal la construcció, tot i que a l'Ajuntament no els agrada aquests edificis, és legal perquè els plans urbanístics ho permeten. Però el nostre dubte és sempre si l'urbanisme no hauria d'estar més al servei públic i al servei del medi ambient que no al servei dels interessos dels particulars.
Aquí tenim un problema, Albert, que és el problema que estan trobant nosaltres la platera, eh? Que és que l'urbanisme té un criteri, jo crec que bastant sensat, de dir que si el planejament ha previst una cosa i els propietaris del sòl l'han executat d'acord amb allò que estava previst, el que allò que han executat en dret, en cas de ser modificat, s'intermitgi. I per tant, des d'aquest punt de vista, quan amb els treballs que he fet després en temes d'urbanisme, sovint m'han preguntat, i això ho podem esborrar? I dius, clar, el que he fet és estudiar molt en detall quines són les condicions, què complir, què no complir el promotor.
Unes urbanitzacions que són milionàries en molts casos.
Exacte. I a més hi ha una cosa que vaig dir ahir a la conferència que vaig donar, que és que de vegades quan parlem de l'urbanisme no ens donem compte que realment no hi va haver ruptura democràtica, sinó que va ser transició democràtica. Què vol dir això? Ruptura ho hauria pogut dir, per exemple, que amb el canvi polític, o sigui, la mort del dictador, perquè s'hi ha passat un paper blanc. I deia, no, tot el que han fet d'urbanisme fins a aquesta època, que ha estat molt moguda per la corrupció, queda esborrat i tornem a començar de zero. De zero amb cases fetes, eh? Però vull dir, clar, si haguéssim pogut fer això, molts dels debats i qüestions que estaven plantejades s'haurien resolt automàticament. Haurien desaparegut tots els possibles drets, molts d'ells, o bastants d'ells, aconseguits de forma bastant il·lícita. Però no va ser així, la transició política va ser la que va ser, i des del punt urbanístic el que va passar va ser que ens vam tindre que empassar o rediscutir tot el que els promotors de l'època franquista havien aconseguit. I en alguns casos es va poder borrar, en altres la gent, l'Ajuntament, els tècnics no es van atrevir perquè creien que era una situació complicada i que qualsevol jutge els podia donar raó als propietaris privats. Es va anar buscant solucions de compromís. I algunes d'aquestes coses que estan passant ara encara són herència del pèssim urbanisme de l'època franquista.
I que ens ho vam haver de tragar perquè no va haver aquesta ruptura democràtica.
No va haver aquesta ruptura i tampoc en aquell moment es va trobar instruments. Van borrar moltíssimes coses. Hi havia a Catalunya, bastant quin planejament hi havia municipis que tot el terme municipal es podia edificar, tot. Per tant, solament esborrar aquella part que no estava edificada, ni tan sols estava prevista raonablement que es pogués edificar, era un daltabaix, perquè la gent entenia que havia aconseguit com una garantia de que els seus terrenys podrien valdre com edificables. Mm. Això mateix, per exemple, en el cas de Torroella, hi ha l'experiència del Palau 83, que és el que preveu l'edificació de la platera, però no és que ho preveiés de nou, sinó que la platera es va decidir que era edificable l'any 1969. De fet, la meitat de la plana al·luvial del Ter es va tacar i va assenyalar que es podia ser edificada perquè la referència especulativa era Monte Carlo. Aquí el que se n'hi feia com Monte Carlo, edificacions en grans alçades, com estava fent de Nidor, hi havia una competència a veure qui la feia més grossa perquè semblava ser que era el més atractiu del turisme. I amb aquesta lògica es van fer animades com la de la platera. I el Palau 83, i el que va explicar els companys que van fer el pla, que jo vaig fer el del 2002, el 83 van esborrar tots els terrenys de la plana com edificables, excepte l'aiguamoll, que semblava que no tenia cap interès, que era un celebrar, diguéssim. Hi havia encara una visió d'allò que en diuen i que els ecòlegs s'esgarrifen quan dius, no, hi ha males herbes. No hi ha. Les herbes no són ni dolentes, ni bones, sinó són herbes i són part, diguéssim, del sistema, no? Per tant, doncs, ja es van fer molts passos endavant. Si veiéssim, parlem en comparació amb el que ha passat a València o a Andalusia, Catalunya va fer un esforç brutal en reduir expectatives falses. Tant així que recordàvem ahir amb els polítics de l'Ajuntament que l'Ajuntament de Torroella Democràtic va ser el primer que va tindre una manifestació en contra d'una cosa que estava fent, que era el Pla General del 83, perquè estava borrant el que es pogués dedicar al mig de la plana agrícola de la Llera del Ter.
O sigui, una manifestació a favor que es pogués construir.
Que es mantingués l'animalada del Pla del 69.
Ostres. No, com hem canviat realment, perquè ara hi ha molta consciència d'això.
No, en aquell moment no hi havia cap. De fet, a veure, la platera té un altre mal de cap previ. Hi ha un gran moviment que coneixeu tots vosaltres, quan recordem que és amb el Jordi Sargat al davant, que va ser la defensa de l'Empordà. Sí. No de l'Empordà, sinó de l'Empordà. I va haver una... I el moviment, un moviment molt ben liderat pel Jordi, va aconseguir que, quan va arribar la Generalitat Provisional, hi hagués a la taula el debat de que calia protegir-los. Llavors va haver aquelles típiques solucions salomòniques de la política d'abans, que van dir, molt bé, els de l'Empordà protegit, els del Baix, no. O sigui, aquesta va ser la primera derrota que va tindre la platera en democràcia, que va ser que el govern d'en Tarradellas, i per tant el primer que podia acabar començar a intervenir en temes de l'ordenació del territori perquè tenia competències que li venien com a diputacions generals, diputacions provincials, va ser la que va decidir que un sí i els altres, els del Baix Empordà, com que no hi havia darrere un moviment social tan important com l'Alt, no calia embolicar-se. Uh-huh. Per tant, a partir d'això després, el Pla 83 va borrar tot un 50 o 60% del sòl que es pogués edificar, etcètera. I a mi va tocar, diguéssim, trobar la solució per evitar que aquest tram final de la platera s'edifiqui.
Ricard Pié, arquitecte, doctor arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, catedràtic d'Urbanisme i Ordenació del Territori, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí. Ha estat una conversa on hem après moltíssim, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
Que tingui molt bon dia.
Gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tenim encara més notícies per explicar-vos, perquè les famílies de l'Institut Escola de Verges es mobilitzen per reclamar la construcció urgent d'un nou centre. Les famílies critiquen que l'edifici d'infantil i primària està molt deteriorat, David Parreño.
De fet, es va construir fa 50 anys pensant en una línia i actualment n'hi ha dues a gairebé tots els grups. A més, l'ESO fa 8 anys que s'imparteixen barracons. Ho explica Irene Antolín, portaveu de les famílies.
Diguéssim que ja no podem ocupar més espais. Els alumnes que tenim 498 alumnes. Aleshores, no hi ha més espais perquè no hi ha biblioteca, no hi ha laboratori, no hi ha aula de música, no hi ha gimnàs, perquè tots aquells espais estan ocupats per tutories. Aleshores, ara fem es fan algunes classes als passadissos, classes de suport en el que potser el nen necessita un reforç de lectura o el que sigui, aleshores el mestre l'agafa i el porta al passadís perquè no hi ha cap altre espai.
Una altra queixa és que el centre està dividit per una carretera.
Entre l'edifici de primària i els barracons d'ESO hi ha 700 metres de distància i a més estan tallats per una carretera general. Ostres. De manera que ni alumnes ni docents poden tenir cap mena de contacte. Aleshores, això, sent un institut escola en el que el projecte hauria de ser, doncs, continuat des de P3 fins a quart d'ESO, perd tot el sentit.
La plataforma centra les seves reivindicacions al delegat de Girona del Departament d'Ensenyament, qui va prometre anunciar l'any vinent la data del projecte. El proper 2 de juny Catalunya aprofitaran la festa del drac de l'escola per fer sentir les seves reivindicacions.
I David, l'edifici de l'energia de Palafrugell afronta l'última fase de rehabilitació. L'Ajuntament de Palafrugell ha anunciat la licitació de la segona fase del projecte per adequar l'edifici de l'energia, que és on s'ubica el Conservatori de Música.
Les obres afectaran el primer pis d'uns 250 metres quadrats útils i es preveuen començar a finals de juny. Durant l'estiu es farien aquests treballs més perillosos, ho ha explicat el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros.
I l'estiu es portaran a terme les obres, per dir-ho d'alguna manera, de més risc, més perilloses, com és, per exemple, tot l'embigat i tot el que s'hagi de fer de grans dimensions, que no comporti cap risc pels alumnes. I a partir de que s'iniciï el curs, continuaran les obres, però treballant només el de matins, o sigui, jornada intensiva de matí fins a les 3 o quarts de 4 de la tarda, i després de lliurar les tardes perquè l'escola pugui portar el ritme actual que està portant ara.
El pressupost de licitació és de 450.000 euros. Les obres haurien d'estar acabades a finals d'any perquè s'hi puguin impartir classes a les noves aules. S'han emmagatzemat un piano i altres peces per a aquests treballs. En la primera fase es va rehabilitar la planta baixa, el seu entorn, i es va construir un auditori. De cara al futur, l'Ajuntament es planteja millores a l'auditori en matèria de sonoritat i acomodament.
Gràcies, David. I aquesta hora al matí volem parlar d'una cosa que us hem explicat durant al llarg d'aquesta setmana, que és la restauració del talús de la platja de Sa Conca, Sagaró, que segons us explicàvem l'altre dia, no s'ha restaurat completament, sí que hi ha un gruix bastant restaurat, però falta vegetació. I volem tenir-ne més detalls avui amb en Pep Soler, que és regidor d'Acció Territorial de Platja d'Aro. Senyor Soler, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Dèiem l'altre dia que l'Ajuntament haurà de fer nous requeriments a aquesta empresa constructora vinculada a Xavi Hernández, no?
Bé, nosaltres la propietat la sabem, però el que sabem és el nom d'una empresa. En qualsevol cas, sí, i pel que fa al fons de la qüestió, ja vam requerir en el seu moment que calia restaurar el talús perquè per una qüestió d'errors, volem pensar que tots són errors dels tècnics que portaven l'obra, van considerar que formava part del seu terreny, que el seu terreny arribava fins a la cota zero de l'aparcament en la zona de la Conca, i no era així, entre mig hi havia una zona verda, i van començar a fer un forat per poder-hi fer sortir un túnel.
Això era il·legal i l'Ajuntament va fer requeriments i va demanar, va imposar una multa i després va demanar que això es restaurés. La restauració s'ha fet com volia l'Ajuntament?
A hores d'ara no. A hores d'ara el requeriment que els hi vindrà és per completar la restauració.
I què hi falta?
Sí que s'ha fet una feina important, que és el volum s'ha consolidat i d'una forma que és sòlida, per tant...
És a dir, s'ha reomplert el forat.
S'ha reomplert, però d'una manera, més a més, que perquè reomplir és molt fàcil, però el que volem és que després, amb la primera pluja, no ens quedi tot allò escolat cap avall. Per tant, calia una solidesa, una fonamentació, una estructura que aguantés qualsevol possible tempesta temporal i que fos amb la mateixa evolució que tenen les zones colindants del forat que s'ha tapat. Ara bé, la textura final no reuneix les condicions de l'entorn. Ja és massa llisa, quan allà la roca perimetral al voltant doncs té una sèrie de rugositats.
Això es pot veure a les imatges que han publicat. Exacte. A Ràdio Capital, que és diferent.
Tingueu en compte que les imatges també distorsionen una mica, perquè hi ha una... Sí que estava prevista en el projecte que per ajudar a la revegetació s'hi posés una última capa amb una malla de fibra de coco, perquè és una malla biodegradable que ajudarà a que la vegetació que hi ha en aquell entorn, herbes, petits arbustos, torni a agafar, i per fer això necessites retenir terra de la que s'escola habitualment de la muntanya. Aquesta malla, amb el temps, anirà perdent la seva actual textura i desapareixerà. Per tant, si l'aparença externa, pots pensar que està pitjor del que està.
Sí.
No és això el que nosaltres demanem. Demanàvem una rugositat que ara no té, i això sí, un esforç més de vegetació. Ara es farà una hidrosembra d'herbacis, d'herbacis de la zona, que això pensem que en molt poques setmanes ja tindrà una imatge diferent, i així que ens agradaria que de cara a l'estiu a l'equació, la resta del paisatge fos el millor possible.
I, se, aquest és el, hi haurà noves, sentit del requeriment. Hi haurà noves multes pels constructors?
Hi haurà un nou requeriment. La multa és pel dany que ja s'ha fet, i si la multa es pot rebaixar si es restaura correctament, de moment no es rebaixa aquesta multa.
El requeriment en quin termini?
Està redactant-se, per tant segurament no el rebrà la setmana que ve. Tot i això, el diàleg amb els tècnics de la constructora és un diàleg ara ja constant, perquè ells també són conscients que quan abans puguin tancar aquest episodi, millor.
Però volíem dir, en quin termini, o sigui, quin termini els permetrà o els donarà a...
No, immediatament, de continuïtat immediata de treballs, no? Ja. Aquí ara ja no es tracta tant d'arribar a una data, sinó d'assegurar que estàs fent el màxim en cada moment.
Volíem parlar d'això amb en Pep Soler, el regidor d'Acció Territorial de Platja d'Aro. Ja acabem, però sempre que tenim un regidor, un responsable polític al programa, li preguntem, i ja ho hem fet abans amb l'Albert Gómez, li preguntem per les eleccions de l'any vinent i si vostè sap si es presentarà i si s'ha plantejat potser ser cap de llista.
Doncs és una pregunta que en aquest moment no té resposta. Els projectes no poden ser mai individuals, han de ser col·lectius, han d'aglutinar energies, capacitats, visions del poble, de quanta més gent millor. I per tant no és una cosa ni que depengui només de mi, ni que en aquest moment jo hagi treballat massa. La veritat, estic massa involucrat amb els projectes que tenim ara mateix en marxa, i tant d'execució imminent com els que tenen una visió més de futur, com per plantejar-me això. Segur que hi haurà el moment adequat per poder parlar d'aquestes coses.
Va, però no descartem això, que es presenti en llista, eh?
No descarti mai res.
D'acord. Si no hem de descartar mai res, potser el veiem encapçalant la llista, clar?
O potser no m'hi veieu, això no se sap mai.
Mai se sap. Pep Soler, regidor d'Acció Territorial de Platja d'Aro, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Gràcies.
Molt bon dia.
A vosaltres. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8:46, anem al comentari. El comentari que avui ens deixa en Carles Xuriguera.
Arribarà un dia que comprarem el pa a la gasolinera. Arribarà un dia que les multinacionals es faran pageses. Arribarà un dia que els pagesos no sabran fer d'agricultors i els agricultors només cuidaran el fruit. Arribarà un dia que el pa no ens parlarà de germanor i el vi serà tot idèntic. Arribarà un dia que els ciutadans seran clients. Arribarà un dia que els jutges seran dictats, els periodistes seran dictats, els escriptors, els metges, els polítics seran dictats. Arribarà un dia que els mestres no hauran viscut mai fora de l'escola. I un dia que la religió serà nutrició i la nutrició publicitat. Arribarà un dia que l'esport serà drogoaddicció. Arribarà un dia que l'amor serà televisiu. Arribarà un dia que les notícies seran pactades, la poesia serà educada i la gastronomia serà pornografia. Arribarà un dia que els aliments seran tentacions i la bellesa serà desnutrició. Arribarà un dia que l'esperança serà loteria. Arribarà un dia que els somnis seran finals de futbol i que els intel·lectuals seran entrenadors de futbol. Arribarà un dia que la ignorància serà ideologia. Arribarà un dia que les vaques sobraran i els porcs seran infidels. Arribarà un dia que morirem a la carretera i l'amor es dissimularà en els tanatoris. Arribarà un dia que els cementiris només serviran per anar a visitar poetes. Arribarà un dia que la vida seran les vacances i les vacances es faran en paradisos plastificats. Arribarà un dia que els boscos seran parcs naturals. Arribarà un dia que els déus seran directors generals. Arribarà un dia que l'alegria serà rebel·lió. Arribarà un dia que el pensament serà tertúlia. Arribarà un dia que les dones moriran per les cantonades. Arribarà un dia que les criatures moriran per les cantonades. Arribarà un dia que a la nit no veurem les estrelles. Arribarà un dia que les farmacèutiques ens diran si estem malalts. Arribarà un dia que les farmacèutiques ens diran si estem malalts. Arribarà un dia que els telèfons serviran per parlar amb ningú. Arribarà un dia que els telèfons seran la televisió. Arribarà un dia que les assegurances voldran el nostre telèfon. Arribarà un dia que les farmacèutiques voldran el nostre telèfon. Arribarà un dia que l'Estat voldrà el nostre telèfon. Arribarà un dia que el metge ens trucarà per dir-nos que estem malalts. Arribarà un dia que la traçabilitat serà obligatòria per les persones. Arribarà un dia que... Arribarà un dia que... Arribarà un dia que no arribarà cap més dia.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Les 8 i 50 minuts tenim moltíssima informació encara per explicar-vos. Com per exemple la dels esports, perquè hem de repassar els enfrontaments que conclouran l'última jornada de la temporada de segona catalana de futbol amb dos equips del Baix Empordà en descens, l'Aro, sense possibilitat ja de salvar-se, i el Palafrugell, que s'ho juga tot aquest últim partit, i també amb el Guíxols, que podria assolir la sisena plaça de la classificació. Alba Cabrera.
L'Aro va perdre la categoria la jornada passada i en aquesta última jugarà el seu comiat de segona catalana a casa dels Roses, que també ja és equip de tercera catalana, i el partit es disputarà diumenge a les 5. El Palafrugell buscarà guanyar a casa contra el segon classificat, el Bescanó, també diumenge, però a les 6. L'equip de Palafrugell ha de puntuar per mantenir la categoria, depenent sempre del que faci el Sant Jaume de Llierca, amb qui els palafrugellencs estan empatats a punts, però el seu rival té l'avantatge del gol average. Per la seva part, el Guíxols jugarà també diumenge a les 6 contra l'Escala, i si guanya, podria tancar la temporada passant de la 8a a posició a la sisena.
Gràcies, Alba. També demà comença la 26a edició del Míting Internacional d'Atletisme a Palafrugell. L'edició d'enguany reunirà 70 atletes internacionals. Un d'ells, en Marc Clapés.
Consolidat després de més de 20 anys d'existència, aquest míting és un dels grans esdeveniments esportius de la temporada primaveral a la Costa Brava. Les proves s'iniciaran a les 5 de la tarda amb la disputa de les curses de promoció reservades a atletes de menys de 16 anys i atletes amb discapacitat psíquica. El programa del míting preveu la participació de diversos plusmarquistes nacionals dels seus respectius països, així com participants i medallistes dels darrers campionats internacionals, els quals seran presents a l'estadi municipal Josep Pla Arbonès, amb la idea d'assolir bones marques que els permetin participar als compromisos del proper estiu. Enguany s'ha comptat també amb una excel·lent resposta per part dels organitzadors del circuit Europe Athletism Promotion, del que Palafrugell en forma part i que servirà per portar fins al municipi representació de països com Hongria, Itàlia, França, Regne Unit, Països Baixos i Portugal. La presentació de l'esdeveniment obert al públic va ser aquest dijous 24 al Museu del Sur de Palafrugell, amb la presència de Joan Villuendes, de la Federació Catalana d'Atletisme, Carles Salgues, diputat d'Esports de la Diputació de Girona, Josep Pujols, representant territorial d'Esports de la Generalitat de Girona, i també representants municipals i els tècnics encarregats de l'organització de la prova.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
L'Audiència Nacional condemna els caps de la Gürtel, Francisco Correa, a 51 anys de presó, Pablo Crespo a 37 anys i Luis Bárcenas a 33 anys de presó i una multa de 44 milions d'euros. El tribunal obliga el Partit Popular a retornar 245.000 euros, que vull dir, és una xifra important, però... D'això, 245.000 euros per despeses electorals, i l'exministre Ana Mato haurà de retornar 28.000 euros per viatges i esdeveniments familiars. Alba Lejide.
L'Audiència Nacional ha condemnat 29 dels 37 acusats en el judici de la primera època de la trama Gürtel. En aquest judici, que va durar més d'un any amb 125 sessions, el president espanyol Mariano Rajoy va haver de declarar com a testimoni.
El PSOE està disposat a presentar una moció de censura contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Fonts pròximes a Pedro Sánchez asseguren que seran clau les opinions dels líders territorials i dels membres de l'executiva.
Perquè prosperi, la moció de censura del PSOE hauria de comptar o bé amb el suport de Podem i Ciutadans alhora, o Podem i els partits nacionalistes, és a dir, Esquerra Republicana, el PDeCAT i el PNB, malgrat que Pedro Sánchez rebutja el suport dels independentistes i el PNB acaba de votar els pressupostos de Rajoy per responsabilitat, segons diuen. En tot cas, una moció de censura permetria retratar tothom i posaria de manifest la voluntat real de Ciutadans a impulsar una regeneració política a l'Estat,
no sortim,
segons Pedro Sánchez.
Això, no sortim dels tribunals perquè l'Audiència Nacional dicta ordre de recerca contra Valtònic a nivell estatal, europeu i internacional. La Fiscalia ha sol·licitat el tràmit després que un cop s'ha esgotat el termini de 10 dies per entrar voluntàriament a presó.
A principis de maig, el Tribunal Constitucional va rebutjar el recurs d'empara presentat pel raper Valtònic i l'Audiència Nacional li va donar un termini de 10 dies que expirava ahir dijous per ingressar en un centre penitenciari. Valtònic ja va anunciar que no entraria a cap presó pel seu propi peu i dimecres deia a través de Twitter que no ho posaria fàcil. La Fiscalia reconeix que no se li ha pogut notificar la diligència d'ingrés voluntari a la presó i que desconeix on es troba.
I avui a l'agenda... tenim l'onzè concurs de cuina popular de Begú amb Jordi Cruz. Sílvia Pedret.
L'onzè concurs de cuina popular de la campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begú arriba aquest diumenge amb la presència dins del jurat del xef del restaurant Àbac, Jordi Cruz, popular amb el programa de televisió gastronòmic Masterchef i amb 3 estrelles Michelin. A més, durant l'acte, que tindrà lloc a les 12 del migdia a la plaça Lluís Esteve i Cruanyes, hi haurà un reconeixement als restaurants que han participat a les 20 edicions de la campanya culinària. Al final també s'entregaran els premis del desè concurs d'aparadors de la mostra.
I de Begú a Sant Feliu, perquè a les 7 de la tarda es presenta el llibre Bon dia, són les 8 del gran Antoni Bassas.
Antoni Bassas ha deixat escrita la narració d'un programa que va fer història al Matí de Catalunya Ràdio des del 1995 fins al 2008. Bon dia, són les 8 és un llibre que traspua periodisme i ràdio, on veiem els professionals que van gestar el programa cada dia i els col·laboradors que el van elevar a la categoria d'inoblidable, amb episodis que van fer vibrar l'antena cada matí durant més d'una dècada i que els oients encara recorden amb nostàlgia. Però més enllà del relat en primera persona de la veu que despertava el país, Bon dia, són les 8 és també el llibre de la memòria col·lectiva d'un país que progressivament va anar trobant la seva veu.
I a la Bisbal comença el Daró Folk, avui amb el concert de Cul de Sac, Sílvia.
Una nova edició del ja clàssic Festival de Música Folk de la Bisbal d'Empordà, el Daró Folk. En aquesta ocasió, l'associació Arpa de Bec ens porta un grapat de bones formacions que ompliran la Bisbal d'Empordà de la millor música tradicional. Enguany arribaran a la plaça Major de la Bisbal d'Empordà els grups Corrandes són Corrandes, Cul de Sac, Fili Bustés, Bauma, Trio Torreta, Bé de Boix i La Pussa.
I ara sí, anem a dissabte. Dissabte, no sense polèmica, arriba la Girocaça, que és la Fira de Caça i Natura de Santa Cristina d'Aro.
L'edició d'enguany, la quarta, es farà al llarg de tot el dia, de 8 a 2 quarts de 9 del vespre, a l'entorn de l'espai Ridaura, si bé algunes activitats com xerrades i exhibicions es faran respectivament a l'Ajuntament i a l'entorn de la zona esportiva. La nova edició presenta algunes novetats, com és una mostra de gossos de becada, exhibició de falcons, curs de formació bàsica d'ensinistrament de retrievers o un espai virtual de tir, entre d'altres. A més, es preveuen molts més expositors, que ja l'any passat era de 35, 12 més que l'any anterior. Girocaça està organitzada per la Federació Catalana de Caça de Girona, amb la participació de l'Ajuntament i la Societat de Caçadors Local.
I Marc, a Palafrugell durant tot el dia tasta el mercat.
De les 11 a les 2 del migdia, Lettering, inici de la retolació en directe de la campanya de comunicació del mercat de Palafrugell als espais del mercat diari, al carrer Pi Margall. A les 7 i fins a les 9 de la nit, tasta el mercat. Degustació de productes de les parades del mercat al moment, tot gaudint d'un ambient festiu.
I a Platja d'Aro arriba la primera fira de vi Rock and Wine.
És una fira on els seus protagonistes, el vi català i la música rock, tenen un fi comú, acostar al públic al món del vi a través de les emocions i sensacions que desperten les persones la música. En aquest cas, música rock que no està triada a l'atzar, sinó que és el resultat d'una acurada selecció entre professionals. La fira consta de diferents estands on trobaràs cellers de les DO catalanes i empreses vinculades al món de la gastronomia. En un mateix espai conviuran en perfecta harmonia el vi català, la música rock i la gastronomia. Aquesta fira tindrà lloc al centre neuràlgic de Platja d'Aro, davant del Palau d'Esports i Congressos. La fira organitza més de 30 activitats: tastos, maridatges, tallers, tastos amb vaixell, tastos submarins, xerrades, degustacions de productes de la nostra terra i altres.
I a Palamós avui podreu gaudir a partir de 8:45 del vespre de l'obra de teatre Mala Broma amb Anna Saún i Ernest Villegas. I demà diumenge... Demà diumenge tota la informació us l'expliquem ràpida, la podeu trobar actualitzada al llarg de tot el cap de setmana a l'antena de Ràdio Capital, però un any més el Festival Ita, que organitza una pujada al Castell de Montgrí. A 2:15, demà diumenge no, demà passat diumenge, a 11:15 a Begur es fa la Festa de la Bellesa i acabarem a Palamós, ja que al Teatre La Gorga hi trobarem Víctor Branc amb l'espectacle Introspective Tour. Estem arribant ja, estem arribant al final del programa, d'aquesta manera que fem sempre. Estem arribant al final del programa. Que tingueu molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar aquí a l'antena de Ràdio Capital dilluns vinent.